Comença un nou curs a Ciutat Maragda i també, de fet, d'aquí dos dies a milers d'aules del país. Fa temps que la suma d'informes PISA i de polèmiques al voltant de les lectures prescriptives han alimentat el debat sobre el que ara es diu educació literària. Com s'ensenya la literatura o com s'hauria d'ensenyar? Avui al programa volem aprofundir-hi de la mà de la teòrica i professora Esther Pino Estivill, autora del llibre Poètiques a l'aula de la Biblioteca Dèdalus de Periscopi, un volum que ressegueix les friccions entre teoria, literatura i educació i que, entre altres coses, reivindica el potencial crític i de transformació del discurs literari i tot el que té la teoria de creació legítima i fins i tot de literatura que s'interroga sobre ella mateixa. Parlem, per tant, del paper de la teoria i de la literatura a l'ensenyament amb l'Esther Pino i en companyia amb Borja Bagunyà, la Xènia Diaconova i la Dolç Beltrán. Avui, des del primer dia de classe, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Com anem? Ben tornat tothom, obrim la temporada i saludant l'Esther Pino, què tal?
Hola, què tal?
Un plaer, a Xènia Diaconova.
Com va?
Borja Bagunyà.
Hola, hola.
I a Dolç Beltrán.
Hola.
Avui, ja ho sabeu, comencem, reobrim el curs Maragda a propòsit de Poètiques a l'aula, editorial Periscopi, en la seva biblioteca Dèdalus, concretament és el número 6, juntament amb l'Escola Blum, ja ho sabeu, aquesta col·lecció que hem celebrat moltes vegades. Un llibre important i un llibre, jo crec que molt pertinent, i per això m'agrada molt també inaugurar el mes i el curs de setembre sobre aquesta qüestió, que és l'ensenyament de la literatura, amb, ara en diuen educació literària, no?
Correcte.
Hauríem de matisar, que això també té molta significació, i tornar-hi sobretot en relació a la teoria, que és una de les coses, vaja, la teoria literària, aquest llibre és una petita història també de la teoria. No entrarem en la diferenciació entre teoria de la literatura i teoria literària, perquè també potser marxaríem molt lluny. Però sí, aquest binomi d'educació, institucions educatives diverses, perquè hi surt secundària, hi surt la universitat, i també com la teoria, no?, entrant i sortint, ja ha estat acceptada o rebutjada segons cada època i cada moment, no?
Exacte. Bueno, abans que res, moltes gràcies a tots per ser aquí, per la invitació. Em fa molta il·lusió. I sí, justament amb el que dius del llibre. Crec que ha sortit en un moment potser de cant del cigne de la teoria literària, perquè també està perillant a nivell d'adscripció universitària. En principi hi ha un projecte de decret on aquesta teoria literària desapareix com a disciplina d'estudi, sí.
També a la universitat. Lliga, a hem de dir que l'Esther Pino Estivill és, entre altres coses, professora ara mateix del grau d'estudis literaris a la UB, que són 4 anys on de teoria se n'explica molta.
Exacte.
I espero que per molts anys, no em diguis el contrari.
Bueno, no sé com anirà, però en principi, bueno, aquesta carrera que es va institucionalitzar aquí a Espanya el 1984, ara mateix com a àrea d'adscripció dels professorats, de les places que tenen els professors, hi ha un projecte de llei en què aquesta àrea ha desaparegut i n'han sorgit d'altres noves, per exemple, doncs, estudis culturals o antropologia, però la teoria ha desaparegut. I crec que s'ha solapat amb una LOMLOE en què la paraula literatura també ha desaparegut i s'ha convertit en, en aquesta educació literària, no?, que té unes competències molt petites comparat amb la resta de competències pel que fa a matèria de llengua o d'altres assignatures.
És a dir, la paraula competències que també pot ser tabú o pot ser una paraula comodí ara mateix,
eh? I, exacte, jo amb això, amb el tema de la didàctica no hi he acabat d'entrar i crec que tampoc no és qüestió de maleir les competències, sinó finalment, i això és una eina que ens dona la teoria, veure quins són els discursos que hi ha darrere. En aquest moment de l'àmbit educatiu quina és la suposada innocència que hi ha darrere aquests discursos i què és el que hi ha darrere de la paraula competència. O sigui, qui està parlant darrere aquesta paraula, que finalment és l'empresa, no?
Sí, sí. Tornarem sobre, perquè aquest forma part potser del discurs o de la reflexió final del llibre, no? Uh-huh. Aquesta idea de l'escola-empresa i que té també moltes connotacions, però sí que per tornar a la idea i aquest equilibri entre teoria i ensenyament, teoria de la literatura i ensenyament de la literatura, hi ha hagut, i l'Esther Pino del llibre la ressegueix, una resistència històrica des de l'acadèmia, no?, i des de les aules a la teoria. Per què? Evidentment, aquesta resistència té també èpoques, matisos, escoles, tradicions, països i moments. Però, en general, sempre ha estat, no?, l'acadèmia reflectària a deixar ingressar la reflexió sobre la literatura en l'ensenyament sobre la pròpia literatura. Per quina raó?
Primer de tot, la paraula teoria, és que sona així com que fa molta por, no?, sí, aquesta paraula de teoria. I, de fet, avui en dia gairebé no es publiquen llibres de teoria ni sobre teoria, sinó llibres contra la teoria. I el llibre exemple de tot això ha estat el dimoni de la teoria d'Antoine de Compagnon, que continua publicant-se, no? Antoine de Compagnon, que va ser justament alumne dels grans teòrics dels anys 60 i després, diguéssim, es va antimonia contra els seus mestres, no?
També s'ha citat aquí, sí, sí.
Exacte. Llavors, la paraula teoria sí com fa molta por, no? Sobretot si la contemplem com una disciplina, que és una disciplina de molta curta durada, té menys d'un segle, no?, o 80 anys, no? Des de principis del segle XX, amb els formalistes, fins als anys 80, quan es moren aquests teòrics, no? Per exemple, Roland Barthes, hi ha un dels grans exemples, Michel Foucault, Derrida, etc. Però finalment, la teoria què és? La teoria és literatura. És aquella literatura que es pregunta per si mateixa. Mm-hmm. La literatura que diu, què sóc jo? Aquesta literatura, una mica que se separa d'allò real, és una literatura que apareix a mitjans del segle XIX, justament quan l'escola s'està institucionalitzant, no? I l'escola també agafa la literatura, diguéssim, com una mena de disciplina. Hi ha la literatura que s'emancipa de tot això. No sé, estic fent uns, sí, diguem, sí, una mica... Michel Foucault, crec que hi ha una frase d'ell que ho explica molt bé quan es pregunta per la figura de l'autor. Diu, quan apareix la figura de l'autor? Diu, la figura de l'autor apareix quan les obres literàries es poden castigar. Llavors, crec que aquí està la relació tan estranya de la literatura amb l'educació, que és aquella literatura que es pot castigar i encursar-te dins de la institució, i aquella literatura autònoma que justament s'emancipa i vol criticar la institució.
Està bé.
Llavors, aquesta literatura és la teoria.
No, ho trobo meravellós, sobretot perquè un dels grans errors en l'ensenyament de la literatura, particularment a la secundària durant moltíssims anys, té a veure amb una de les preguntes més recurrents al respecte, que és què volia dir l'autor? No? Parlant d'aquesta figura tant des de Barthes, Foucault, per descomptat, i tants altres, no?, que l'han qüestionada, que l'han fins i tot enterrada amb tots els significats diversos, i en canvi aquí el positivisme ens ha conduït per aquesta intentio autoris que encara, jo crec que fins i tot encara pesa, eh? A vegades en trobades que van... L'escriptor a l'aula, aquest cicle, jo he vist allà com una de les preguntes recurrents que preparen prèviament els alumnes és, i això, amb això què volies dir, no? És que com l'autoritat totèmica que encara té la possessió del significat, no? Bé, més enllà de tot això, sí que certament la teoria, com tu bé deies, no?, té aquesta virtut, quan està ben feta, de generar, de ser la pròpia literatura plantejant-se de manera immanent i com una cosa a part, i això és el que potser està interessant menys ara, o que, no?, que està espantant, perquè si la paraula teoria espanta, la paraula crítica també. Jo recordo, i és significatiu el canvi, no?, en una de les assignatures de la carrera era Història de la crítica literària. Bé, aquesta assignatura ara es diu Història del pensament literari, perquè que la crítica i la teoria no ens fagin fugir els alumnes, no?
Exacte. Què és la crítica, justament, es preguntaven ells, i és la paraula que en cap moment apareix, per exemple, doncs, a la Lomloe, no?, a la llei educativa, aquesta paraula. Sí que es fa servir a vegades, no?, la invitació a una suposada reflexió, però es redueix finalment la literatura a una mena de discurs que dona plaer, que està totalment encapsulat, no?, humanístic, no?, i es treu qualsevol tipus de potència crítica d'aquest discurs, no?, finalment. Se'l redueix, i se'l redueix de moltes maneres. Se'l redueix, com dic, a la manera d'ensenyar-lo, i se'l redueix, tal com comentaves tu, o com havies escrit en aquest article, amb les preguntes ja que han sortit a l'examen de selectivitat, no? Què és una figura retòrica? Què és aquest verdader fals, no? Són maneres d'encapsular un altre cop les possibilitats que té la literatura.
Sí, sí, s'acaba ludificant tot. En lloc d'ensenyar literatura, juguem al trivial. Però això, en fi, això és una altra història, no. Selectivitat.
No? A mi m'agradava molt això que deies de la teoria com una literatura que es pregunta a si mateixa, no? I reprenent una mica el fil de per què espanta, que és una pregunta que jo també em faig contínuament, i que crec que explica molt bé això que observaves, no? Aquest pas de substantius a adjectius, no? De literatura a educació literària, de, no? Crítica a pensament crític. Dius, bueno, sí, però crític ja és un adjectiu d'alguna altra cosa. En canvi, la crítica és una activitat plena, com la literatura, no? És una realitat plena. I em preguntava si no tindria a veure amb una cosa que jo crec que apuntes també en el llibre, i també des del subtítol, no? Des d'aquesta idea de les friccions, que és que la teoria, en el fons, es pot pensar... i no sé si estàs d'acord, però com un discurs que està posant en tensió altres discursos. És una manera de parlar de certes coses que qüestiona la manera de parlar que en tenen d'altres, no? I crec que en aquest cas tota la teva explicació, el capítol que dediques al maig, no, del 68, és claríssim en aquest caràcter de fricció que té el pensament teòric, no? I després ja com històricament, doncs, uns agents, no, com els estudiants, doncs, s'alineen amb les vagues obreres, i això és tot una altra articulació. Però el fons del que crec que segueix incomodant, i crec que per això és tan interessant el teu gest de posar les teories a circular, no, a córrer, és que és un discurs que fricciona, no, altres discursos, i em fa sortir coses. No sé si això és part d'aquesta por que genera, eh?
Sí, justament el que acabes de comentar, en el llibre s'intenta resseguir, no?, una possible història de la teoria, que torno a dir que té certs paral·lels amb la història de l'escola, no? I per això me'n vaig als romàntics, primer de tot, perquè són aquests els primers que comencen a preguntar-se què és això de la teoria, què és la teoria entesa com a literatura, i es traça, crec que hi ha un lligam entre el que van proposar ells, que finalment van fer una crítica de la institució justament des de fora, amb el que ocorre als anys 60, sobretot en el camp del pensament francès, no? Que és la querella de Barthes, de Roland Barthes amb Picard, als anys 60, aquella famosa querella a partir de l'estudi que havia fet sobre Racine, sinó una querella d'ensenyament, de quines són les maneres d'ensenyar literatura. Hi havia un grup, diguéssim, de crítics que consideraven que l'apropament historicista sobre la història de l'autor era una cosa totalment tradicional i demanaven formes noves d'entendre literatura, no?
Clar, aquestes formes noves, una mica amb el que deies, David, abans, no? També passen per qüestionar certes idees que ens semblen evidents, no? Jo veig tota l'estona, sempre que surt alguna, o que vols fer alguna mena d'oposició teòrica a alguna qüestió, sempre topes amb el fet de que sembla que moltes qüestions, com l'autor, com la intenció, com el significat o com el valor, no?, literaris, són evidents, estan allà, no s'han d'explicar, està clar que és un bon llibre, no? Però llavors quan tu grates, és una mica el que fan els teòrics, no? És gratar i dius, però tu què entens per un bon llibre, no? Què vol dir bon? O una mica el que es posa en evidència en aquestes preguntes de la Pau, no? Uh-huh. O de les Pau, que és que, com enteneu un text i com enteneu el que és objectivable dins d'aquest text, o què és el que es pot puntuar o preguntar sobre un text, t'adones que la teoria en el fons és una mena de lluita contra el que sembla o que una societat determinada pren per evident. Què és un autor, o que l'autor coneix el significat del seu text, semblava una evidència, sí. Fins que doncs, Proust i formalistes i exaltres van començar a gratar i van dir ei, que potser l'autor no les té totes sobre el que ha significat o el que significa allò que ell ha escrit, no?
Sí, sí, aquesta defensa també de Bach, no?, que també insinuaves ara que ell en un moment determinat diu no, en lloc de fer una anàlisi externa i de fora del text literari, anem a veure el llenguatge, que això, evidentment, com tot, portats als extrems, té els matisos i els efectes que vulguem, però era, jo crec, una introducció o un matís important per fer en aquell moment, no?, com anava la cosa acadèmicament.
Exacte, ell comença justament amb el llibre que publica el 63, que es titula Sobre Racine, sobre el dramaturg francès del segle XVII. Clar, ell ja va agafar, diguéssim, un objecte d'estudi a França peculiar, vull agafar un autor ultracanònic, no?
Sí, sí.
I el que va fer va ser escriure un llibre sense fer cap referència a cap element extern a l'obra de Racine. I ja ho diu, en el primer capítol diu, algun dia es podria psicoanalitzar a la universitat, vull dir que ja va fer diguéssim un gest, no?, d'anar en contra dels crítics universitaris que feien tanta història de literatura. O el que va fer Barthes entre el 66 i 68 a França, a Espanya no ha succeït mai, no? I ho dic per comentar tot el que ha anat sortint. aquí s'ha passat d'un estudi de la literatura totalment historicista i centrat en la figura de l'autor al famós comentari de text. És a dir, a la part més aplicativa, no? Pedagògicament parlant, d'un text, no? En què continua establint-se una anàlisi del context històric de l'autor amb 4 o 5 preguntes sobre el text. Però en cap moment es mira aquest text amb les seves possibilitats de fer. Amb el Borja a vegades n'hem parlat, no? Si la literatura no diu coses, sinó que fa coses, no? I en cap moment se l'ha llegit o se l'ha mirat amb les possibilitats d'interpretació que pot donar o que pot crear a nivell d'experiència, no? A la lectura.
Ens falta una revolució, o dues.
Jo, que vinc d'un país revolucionari...
Com les revolucions eren, exacte, van canviar coses.
Ja m'hi posaré, sí. Sí, m'ha fet gràcia el que has dit ara, Esther, de, no, que aquest... Bueno, una frase molt... que donem per assumida, no?, que la literatura no diu coses, sinó fa coses, o en tot cas diu i fa, no?, que en un nivell determinat diu coses i un altre nivell ens proporciona artefactes, no? Jo... La veritat és que és una cosa que sempre intento explicar també als alumnes de poesia que tinc i que costa molt d'explicar i de fer assumir a la gent, no? Però que també en la poesia és potser en el gènere en què es veu més clarament que no pots limitar-te a l'hora de llegir un poema simplement a exposar què diu, perquè a vegades no diu res o el que diu no té cap interès, en realitat es pot resumir amb un tòpic, però en canvi què fa l'autor amb aquest poema, quina mena d'artifici fa servir, quina mena de moldejament de la llengua, això és l'important, no? I penso que un dels errors de l'ensenyament secundari, per exemple, aquí en aquest país i en altres, no? és ensenyar la poesia als nens d'una manera equivocada, també. No? O sigui, per exemple, fer els nens comptar síl·labes amb un poema amb mètrica, precisament per entendre la mètrica, per agafar-li el gust, perquè t'apassioni. S'ha de tenir una certa maduresa i s'ha d'haver llegit molta poesia i haver-la assimilat i assumit. I quan ets petit i això t'ho fan empassar per força, és impossible que t'agradi. Només t'ho poden fer avorrir, no?
Sí, sí.
Jo, en canvi, alguna vegada, també ho hem comentat amb alumnes de poesia a l'Escola de l'Ateneu, que, per exemple, els poemes de Szymborska, que són molt planers, però alhora són profuns i que t'expliquen, et poden explicar, per dir-ho ràpid, la mort des d'un punt de vista inesperat, no? Des del punt de vista d'un gat que es queda sol en un pis buit, no? Per agafar l'exemple d'un dels seus poemes més famosos. Doncs aquesta mena de poemes no els ensenyen mai a la gent petita o joveneta, perquè simplement perquè no tenen uns patrons formals que siguin fàcilment objectivables, no? Perquè en el fons aquesta poesia més planera i més quotidiana costa més de comentar, costa més d'explicar perquè és bona, però potser si els petits i els joves els fessin llegir gent com ara Szymborska, tindrien una altra visió de la poesia i no seria tampoc una cosa que fa por i fa repelús a molta gent, no?
Bé, sí, ara pensava, dic, jo, per exemple, en cap moment he volgut entrar en una qüestió didàctica o pedagògica, no? He estat professora de secundària, m'hi sento professora de secundària encara, ara estic fent classe a la facultat, però no parlo des de cap tipus d'experiència com a professora de secundària, vaig estar uns anys a França, l'ensenyament català el conec, però tampoc tant com el francès, el que sí que, bueno, he tingut molts companys i companyes i molts alumnes, no? I sé quines són les dificultats, bueno, la paraula dificultat es queda molt curta a l'aula, no? Les impossibilitats, la gran quantitat de coses contra les que lluita el docent, i aquí el que vinc a dir és que primer de tot vull reivindicar la figura del docent, són els docents els que han de parlar i crec que malauradament se'ls ha deixat molt poc espai per parlar a la pandèmia, pràcticament tothom parlava excepte els docents, vull dir, són ells, no? I en cap moment estem fent referència aquí o estem dient que no s'ensenya bé, no ho fan bé a l'aula. No, no té res a veure amb això. Jo crec que estem analitzant quins són els discursos que hi ha hagut a l'Estat, i parlo sobretot a nivell d'Estat, sobre literatura i com calia ensenyar literatura. Res a veure amb el treball que estan fent els docents. I després, clar, hauríem de veure també quina és la relació que tenen els adolescents amb la literatura. Però sí que està clar, i torno una mica a Roland Barthes, que la literatura dins de l'educació ha aparegut sempre com alguna cosa molt obligatòria, que feia molta mandra. Roland Barthes ja ho diu, no? La literatura és el que s'ensenya i punt, no? El sentit de disciplina, no? Qui parla de la literatura després de sortir de secundària, no? Torno a reivindicar, no?, aquestes possibilitats crítiques, treure-la d'una suposada idea d'obligatorietat i després pensar, i aquí ja jo no hi entro, quines són les possibilitats o quins són els mecanismes de lectura, quina relació tenen els estudiants avui amb els signes, amb les imatges, tot això no hi entro i crec que aquí està la gran dificultat, no?
A mi també, llegint el llibre de l'Ester, em va cridar l'atenció aquesta frase de Roland Barthes, no? Qui persisteix, qui continua parlant de literatura després de l'institut. Una frase de l'any 69, que vist des del 2024 i des d'aquí, penses, qui pogués plorar amb els ulls de Roland Barthes? Vull dir, estem parlant de l'any 69, un país amb l'educació humanista, literària, amb el pes que tenia encara en aquells anys la literatura, després de 50 anys, en fi, em sembla que estem bastant, bastant pitjor i que encara en cada bugada doncs, anem perdent llençols. També, jo crec que ser l'únic a la taula que no té coneixements d'estudis literaris, no? També volia traslladar-ho a l'aula, no? Tu que tens més experiència. Clar, en un cert moment, per exemple, del teu llibre, ja ho has dit també al llarg de la conversa, fas referència a la LOMLOE, dius que planteja la literatura només com a font de plaer i coneixement o com a patrimoni cultural, molt lluny, llegeixo, de les possibilitats crítiques de la literatura d'advenir, escandalitzar, fragmentar, transgredir. I dius també que reivindiquem una concepció de la literatura com a ferida i transgressió, irreverent i crítica amb els poders hegemònics. Estava pensant en un tuit que vaig llegir abans de l'estiu d'una professora, vaig entendre que, no sé si era d'una escola de bressol o de primària, no?, que deia, hi he explicat un conte, i al llarg del conte deia a les criatures, us menjaré en nom de no sé quin monstre, i es veu que ja hi havia hagut alguna crítica d'algun pare, d'alguna mare, per això. Clar, quan diem de la por que fa doncs la teoria literària, o la por que pot arribar a fer, l'èmfasi sobre les possibilitats crítiques de la literatura, també hem de tenir en compte això, que ens trobem, i els docents es troben, en un marc d'hipersensibilitat, que qualsevol cosa, ara he anat a una escola de primària, però mira, al llarg de l'estiu he parlat amb una professora d'universitat que també em deia les dificultats que té per parlar de manera que tothom a l'aula se senti còmode. Això vol dir que no aixequi el dit per dir, professora, amb això que acaba de dir m'ho fes. Ha de ser molt difícil, ha de ser molt difícil. Aquest èmfasi en les potencialitats crítiques de la literatura, que està molt bé, però traslladem-ho també al terreny de l'aula, que tu coneixes molt millor que jo.
Justament crec que has tocat el punt clau, torno a anar a la concepció de la literatura des de l'Estat. No sabria dir què fer ara mateix, perquè primer parteixo de la idea que qualsevol mètode, no? Els docents estem molt acostumats a que ens diguin quin és el mètode que hem de seguir, no? Quan el mètode el que fa és encapsular, reduir i impedir que hi hagi vida i que hi hagi relació amb l'estudiant, no? Però torno a aquesta possibilitat de transgredir o de fer ferida a la literatura, la tradició que tenim a l'Estat amb la literatura, que en tenim d'altres, de tradicions que podem reivindicar, però justament la tradició més avantguardista, més revolucionària, a la qual podíem accedir, que era la de les avantguardes, doncs sabem que l'Estat, el 36, va ser totalment escapçada, amputada, encapsulada, torno a dir un altre cop, no, aquesta paraula, una de les primeres coses que va fer Franco el 39, a banda de provar una nova llei del matrimoni, va ser posar l'arbre de la ciència sota Déu. I llavors, les revistes literàries que van sortir aleshores, el discurs que hi havia des de l'Opus Dei i de les institucions de l'Opus Dei sobre la literatura, va ser un discurs totalment transcendental de col·locar, torno a dir, la relació amb la literatura, que ens posava en comunicació amb Déu, no? Una cosa transcendental.
Sí, sí. No en Pío Baroja, perquè abans has dit l'obra de la ciència i m'han anat amb ell. Però...
És justament el que fa aquesta concepció de literatura que sobrepassa el 39, és oblidar-se de Pío Baroja i de la novel·la també de ciutat, no? Es reivindica una relació amb Sant Juan de la Cruz. Res en contra Sant Juan de la Cruz, no? Però per què s'insisteix
per favor,
en aquesta relació?
És el poeta més sensual que conec.
Però sí que és veritat, amb això que dius, no? Pensant en allò que deies abans de Foucault i del càstig. Clar, jo, per una banda, amb tota aquesta relació històrica, no?, de què ha passat a Espanya i que se n'ha fet històricament al llarg del segle XX, Franco, franquisme i l'herència de l'escola franquista, amb la literatura, per una banda, i després pensava molt en que Barthes, Foucault, tots els pensadors que cites, tots potser no, però molts dels pensadors que cites, també donen moltes voltes a la relació entre institució o escola i una certa idea d'història de la literatura. És a dir, que la literatura també s'imbriga, no?, també des del segle XIX, amb, no només amb aquestes transcendències, diguem-ne, divines, sinó amb una altra transcendència que és una mena d'esperit nacional. És a dir, la història de la literatura que fem i que valida un estat té a veure amb poder construir un discurs nacional en el que es vagi veient, no?, doncs com una nació o com una identitat o com una literatura es va gestant a si mateixa i avança cap a no sé quin lloc, no? Llavors, clar, foradar tot això o qüestionar tot això també va ser part de l'escàndol, no?, de la teoria dels 60s i de l'espai teòric, no?, de dir, ei, quines maneres tenim de fer història literària, què es fa quan es fa història de la literatura, no? És a dir, què historiem? Historiem autors, historiem vides, historiem carreres, obres, idees, què està passant, no? I aquí Roland Barthes crec que també va ser un dels pensadors clau, no? Bueno, tu el sí, domines perfectament, però...
Relacionant amb el tema de les lectures obligatòries, no? Exacte. O de la falta de lectures obligatòries, que sembla que s'imposa, no? Mm-hmm. Que ho veiem com una pèrdua del cànon, justament el que ells es van preguntar als 60 és per aquest cànon. Finalment, el cànon s'ha transmès des de l'edat mitjana a través de l'educació, no?, per reivindicar precisament un altre cànon, un cànon altre, no?, revolucionari, avantguardista, com li vulguem dir. Hi ha una frase de Foucault que diu que França va homogenitzar, diguéssim, el país a través dels seus mestres i els seus cànons, i Alemanya ho va fer a través dels seus metges, no? Tornant al comentari d'abans de l'Adolf sobre la literatura com a font de plaer, crec que l'estat espanyol, doncs, s'ha homogenitzat a través d'aquesta relació divina, com si la literatura fos alguna cosa excelsa, alguna cosa que només poguessin tocar quatre ments privilegiades o quatre persones amb una sang reial concreta, que és finalment, i torno a l'inici, contra el que la teoria va lluitar, és a dir, alliberar la literatura de les cadenes aristocràtiques per tal que la llegeixi tothom, no? I, bueno, seria important baixar la literatura d'aquest pedestal transcendent per portar-la a la vida, no? Même si le mois de mai vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda, avui parlant de Poètiques de l'Aula amb Esther Pino i de la literatura i l'ensenyament. Tothom és també requerit, o a tothom importa, com diu aquesta cançó, per altres raons, una cançó molt lligada, com sabeu, al 68, que té un pes específic, Esther, en aquest llibre, no?, aquell maig on abans deies, no?, abans que sonés aquesta cançó, que això, la literatura, baixar-la al carrer, bé, i aquella mítica disputa sobre si les estructures baixen o no al carrer, hi ha diferents també teories al respecte, no?, i que també va tenir, m'imagino, hi ha un abans i un després, hi ha moltes lectures del 68, tu em proposes una, però m'interessava aquesta part, no?, la més literària, i des de l'aproximació i les friccions entre teoria i literatura, com va operar des del teu punt de vista.
Bé, agraeixo abans que res la cançó, perquè potser si el maig 68 és on tinc, no?, el desig més important, no?, d'allà, i tampoc el voldria reduir. Passen moltes coses, però torno a un altre cop a aquesta fira de Roland Barthes, que crec que engloba també la part de la literatura, la part de la teoria o la crítica literària o el pensament sobre la literatura, i la part sobre l'educació. Potser pel fet que no es va arribar a doctorar mai, sempre va tenir una relació molt de fricció amb la institució, no? No es va acabar de portar bé. I Barthes no va tenir un paper fonamental en el maig del 68, i potser cap dels pensadors estructuralistes o poststructuralistes el va arribar a tenir. Foucault i Deleuze una miqueta més, o almenys hi ha fotografies d'ells al carrer. A Barthes sembla que es va com desmaiar i va dir, mira, me'n vaig a Marroc, que aquí hi ha molt de cacau, no? Perquè el violentava justament aquest llenguatge tan directe, no?, que hi havia quan ell apostava per el llenguatge literari i nota més desviat, no? Però això, hi ha aquesta querella sobre com entendre la literatura, si hi ha possibilitats d'entendre d'una altra manera, que posa en dubte, i i aquí ve el punt en comú, no? D'aquests pensadors amb les demandes dels joves de maig de 68 que posen en dubte finalment la figura de l'autoritat o la figura del pare. No l'autoritat, vull dir, l'autoritat en el sentit d'entrenador o de professor, eh? No posa en dubte això, sinó que posa en dubte l'autoritarisme, no? I llavors el que he anat a intentar buscar era què havien dit aquests pensadors sobre l'educació, per què els havia interessat, primer de tot per ser francesos, perquè a França es parla de l'educació, no?
Preocupa, i sí, se n'escriuen coses, se'n fan pel·lícules, exacte, és constant.
Exacte, no? L'exèrcit i l'ensenyament nacional, i aquí sembla que no tant. D'una banda això, i de l'altra, potser a mesura que anava escarbant, però bueno, altres autors n'han parlat, Edgar Morin també, no? Vaig veure que justament aquelles demandes utòpiques de maig 68, que volien canviar moltes coses, entre elles les maneres d'ensenyar, que calia canviar-les, es van solapar a una empresa que va aparèixer a nivell planetari, que parlaríem de l'empresa neoliberal, que es va adonar que aquelles demandes dels estudiants, que volien finalment volien sortides laborals a les seves carreres, volien assignatures no tan tancades ni tan disciplinàries, volien una altra manera d'aprendre i de treballar, va llegir aquelles demandes i les va aprofitar per portar-les cap a una altra banda, no? I és quan l'empresa, després del maig 68, posa les mans sobre l'educació, però no a causa del que van dir aquests pensadors ni el que van fer els estudiants, sinó contra el que van dir, no? I és aquí on comencen unes polítiques que canvien totalment la institució i en les que ens trobem avui. Per això trobava un arc entre el que passa després del 68 amb el que passa, podríem dir, el 2020, 2021, a la pandèmia, i 2024. No?
Jo volia parlar també una mica de les referències estrictament literàries que hi ha al teu llibre, Esther, que m'han interessat, bueno, m'han fet recordar, per exemple, que vaig gaudir molt de Jacob von Gunten, de Balzer, no? Que és precisament un relat sobre una escola molt estranya, on la relació entre professors i alumnes és malaltissa i no saps si tot és fruit de la imaginació malalta del narrador o no. Sempre et queda aquest dubte, o després també cites Ferdidurke de Gombrowicz, sí, no? Que és un dels llibres que reconec que més em va costar acabar, perquè és un esforç constant la lectura d'aquest llibre, però quan te l'acabes dius, ostres, ha valgut la pena. I és una altra sàtira de l'educació, almenys jo el vaig llegir així, com una sàtira de la tirania de l'educació que exigeix als joves que madurin ràpidament i segons unes pautes marcades, quan el que vol el narrador és precisament no madurar, no? I conservar una certa innocència rebel. Jo he portat també un llibre que m'ha semblat que hi tenia a veure, perquè fa un ús poètic, per dir-ho així, d'un procediment de l'educació. Aquest llibre d'Alejandro Zambra, que es diu Facsímil, que agafa l'estructura de l'examen equivalent a la selectivitat que tenen a Xile, que té uns exercicis que sempre són els mateixos, i juga a fer aquests exercicis, i cada exercici que fa doncs es converteix en un ram d'històries, no? Per exemple, un que es diu Eliminación de oraciones. En los ejercicios 55 a 66 señale qué oraciones o párrafos del enunciado pueden ser eliminados, porque no agregan información o no guardan relación con el texto. Això és genial, perquè t'adones que realment aquelles frases que no guarden relació amb el text són les més interessants, no? Perquè subverteixen alguna cosa o frustren les expectatives, no? Que, per exemple, fa una petita història que diu: durante años nadie vino a visitar mi tumba. Tampoco esperaba a nadie, a decir verdad, pero hoy vino una mujer a dejarme flores. 4 rosas rojas, 2 rosadas y 1 blanca. No sé quién es, no recuerdo haberla conocido. No creo que sepa que fui una mierda de persona. I clar, ja has d'agafar la frase que no té res a veure, no? Que no guarda relació amb les altres. I cada història que construeix amb aquest procediment és fantàstica, i realment és molt divertit jugar a treure frases i veure com canvia la història. Per tant, la gràcia d'aquest llibre és que agafa aquesta estructura formal amb una voluntat que podríem dir paròdica, no? A mi em fa pensar en Bakhtin, que deia que precisament la paròdia és generadora de noves formes literàries, però també és una voluntat d'homenatge, trobo, és una manera de dir, fixeu-vos, aquests exercicis que no semblen res de l'altre món també poden fer-nos d'inspiració per escriure.
Sí, sí, no, està molt bé, i m'agradaria que les preguntes aquelles de, no, de veritable fals de les Pau acabessin convertides en alguna cosa tan fèrtil des del punt de vista literari com aquest d'Alejandro Zambra. Si em recorda, que no sé si ho vau veure, el mes de juny va sortir un altre epígraf de l'informe PISA, concretament un epígraf que bàsicament estudiava la capacitat creativa dels alumnes, i Catalunya tornava a estar a la cua de... no? Que allò sempre fan aquell matís, per darrere d'Extremadura, que sembla que llavors és molt greu. Si estem encara pitjor que Extremadura, és molt greu. Però vaja, què és el que penalitzava aquell informe PISA? La creativitat, no? Per dir-ho així de manera pomposa, que és segurament l'apartat més castrat en, per aquest tipus de sistemes o aquest tipus de mètodes, no? Com un dia parlant amb el professor Gerard Segura, que ell deia sovint en literatura el mètode és molt menys important que el contingut, i anem a altres coses, no? Que els mètodes, com tu bé deies abans, encapsulen una manera de fer que al final tens allà una cotilla des de la qual és molt difícil aquest tipus de llibertat d'acostar-se o de fer coses als textos, no? I que fer que la literatura faci coses, com fa Zambra creativament aquí, no?
Sí, sí, justament lligant amb el que acabes de comentar, per cert, m'apunto la referència perquè m'agrada molt Zambra, però aquest llibre no, justament no el coneixia.
Està en Anagrama, ella l'ha portat la Xènia, no?
Una, això, una edició de sí, Sexto Piso,
però també el té Anagrama, sí, crec, els sí, dos. Sí.
Doncs això entroncant amb les possibilitats que té un text, una simple pregunta, un simple examen, i amb el que comentava ara David, o el maig 68, mira, el maig 68 va ser una revolució també contra l'examen, no? Com són els exàmens d'avui? I hem vist l'exemple de selectivitat, finalment, o els autoexàmens, o les autoavaluacions que ens fem a la institució educativa, però ens les fem constantment, no? Impossibiliten qualsevol tipus de creació o de subjectivitat, no? O de singularitat, no? La qüestió és sempre reduir-ho, refredar-ho, i que surtin, bueno, que qui està avaluant allà aparegui de la forma menys visible possible, no? I un examen, una pregunta de verdader o fals, impedeix que suposadament l'alumne es pugui sentir fracassat davant d'una subjectivitat d'un mestre que quan és pitjor, perquè finalment l'autoavaluació sí, la portem constantment, no? No sé si m'acabo d'explicar
sí,
amb això,
totalment,
eh?
Totalment.
No, pensava també sobre aquesta, em sembla entendre, una certa reivindicació del 68, de l'herència dels pensadors, que no sé fins a quin punt hi estaven al darrere, no? Perquè, com has explicat tu en el cas de Barthes, i no és l'únic, hi va haver una certa incomoditat, i també s'ha de recordar que els que remenaven les cireres a les aules, doncs eren capaços perfectament de xiular Louis Aragon, el gran poeta comunista, per exemple, o el mateix Sartre, que després va saber molt hàbilment surar, però que també va tenir dificultats en unes primeres instàncies, no? Bé, en tot cas, és una herència molt discutida, molt debatuda, també en l'àmbit escolar, i no només per part de sectors més conservadors o liberals, sinó també des de la mateixa esquerra, perquè es considera a vegades, i tu fas una referència, que aquesta mort del pare també va conduir, d'alguna manera, a fragilitzar la figura dels professors a les aules, o també desvirtuar-ne els continguts, perquè, és clar, a última hora el que s'ensenya i el que s'ha d'aprendre són herències. Bé, si totes les herències estan en qüestió, doncs per què no també aquesta? Bé, en tot cas, no sé si tu tens al cap alguna literatura rebel de l'aula, però en relació amb l'herència del 68, perquè, com deia la Xènia, fas un cert cànon, bueno, potser no és la paraula, no?, però parles efectivament de Robert Walser amb Jakob von Hunden. No, no ho he dit bé.
Bueno, jo tampoc sé alemany.
Retrat,
a mi no em miris.
El retrat de l'artista, abans ho has dit molt bé, el retrat de l'artista adolescent de James Joyce, també el Verdiurke de Gombrowicz, però més endavant també fas referència a Mister Evasió de Blai Bonet, o l'adolescent de Sal de Biel Mesquida. No sé si en aquesta literatura rebel d'aula hi ha aportacions més recents que puguis tenir al cap, no ho sé.
A veure, ara
pregunta
mateix
una mica traïdora, però
sí,
ja ho sé. Però
crec que aquesta rebel·lió a les aules, justament, crec que s'ha explotat més al cinema que no pas a la literatura. L'objectiu en el llibre era resseguir aquestes friccions entre els tres àmbits, per dir-ho així, teoria, literatura i educació, i anotava que justament quan l'escola s'anava formant i s'anava definint més, hi havia una literatura que semblava emancipar-se, igual que la idea d'educació en principi ens hauria de conduir a una suposada emancipació. Aquella va ser la primera part, també dedica una dels orígens del llibre està en diverses tesis frustrades, no? I una era què havia dit la literatura de l'aula. Llavors, ara mateix m'agafes una mica així, no et sabia dir en els últims anys, recorro més al cinema. El que sí que aprofito aquesta pregunta traïdora, com has dit,
per, de bona voluntat, també, eh?
Per fer la defensa, perquè el que acabes de comentar a l'inici és el que m'interessa més. No ho he dit abans amb el tema aquest de la teoria, que has dit a l'inici, però el ministre d'Educació de França, l'exministre Jean-Michel Blanquer, que és el que va orquestrar l'última reforma educativa a França, contra la qual s'han alçat tantes veus docents, en una conferència sobre la deconstrucció i sobre Derrida, la conferència no era sobre, era contra la deconstrucció, no? Va dir que nosaltres, francesos, hem inventat la French Theory, aquesta teoria, n'hem d'inventar el vaccí. Ho va fer durant la pandèmia, no? Crec que hi ha molta cosa aquí, no vull utilitzar la paraula malentès, molta cosa que s'ha d'analitzar, amb el Borja a vegades n'hem parlat, pel que fa a la postmodernitat. S'ha fet un ús falsejador de les possibilitats d'aquest pensament, sobretot a l'estat espanyol, i se l'ha lligat a Foucault, a Barthes, amb una idea de relativisme, de pèrdua de valors, de pèrdua de continguts, que ara no hi ha continguts, això és el que va fer l'esquerra el 68. Crec que no va per aquí la cosa. Interpretar o obrir possibilitats d'interpretar els continguts no vol dir anul·lar-los. A banda, crec que justament aquests pensadors el que ens proposen és, bueno, que pensem què és un contingut, què és contingut, què és la forma, no sé per què hem dividit la literatura, no?, en el tema i la forma, no? Llavors que crec que hi ha una resistència molt forta al que vam fer. I llavors dedicaré la resta de la meva vida a defensar o a intentar veure que les coses potser no són així. No sé si m'he acabat d'explicar, però...
Sí, sí. I després, la pertinença o no de fer servir la metàfora del vaccí en plena pandèmia també té tela per part del ministre. Però, d'altra banda, nota peu de pàgina que també volia compartir per saber-ne la vostra opinió. Efectivament, no?, aquesta qüestió de la deconstrucció, que neix lligat a l'arquitectura, a la filosofia i tal, i que segurament deu ser de les nocions més corrompudes, perquè avui en dia surts al carrer i dius deconstrucció i la gent pensa en una oliva esferificada feta a Cala Montjoi, o nascuda fa molts anys a Cala Montjoi, amb la qual cosa aquí tenim un problema, que no s'ha sabut llegir o divulgar o explicar bé, o d'altres l'han directament cooptada i allà s'ha quedat, no?
Sí, jo amb això que diu l'Ester, i això que comentes de la metafòrica aquesta del vaccí, que és part del que deies abans de Companyon, o d'aquest gir que fa Todorov també fa uns anys, i d'una certa idea de, diguem-ne, que el pensament sobre un objecte acaba destruint aquest objecte, no? És a dir, si ens posem a pensar que és la literatura o com s'ensenya, resulta que estem destruint-ho tot, l'aula, el professor, l'autoritat, el saber, el contingut. Dius, clar, aquí, per una banda, et fa pensar, i crec que és part del fil del teu llibre, et fa pensar fins a quin punt tot això era tan fràgil que no suporta una observació. És a dir, si ens posem a pensar, escolta, doncs què és un autor? Ah, la mort de l'autor, la desaparició, ja no hi ha res. No, un moment, només ens hem preguntat què és un autor, i potser en el moment en què tu fas la pregunta, i que és una pregunta necessària, perquè fins abans de la pregunta ja responia d'una manera que, a més a més, havia generat inèrcies, cegueres, usos totalitaris de certes posicions, etc. La pregunta és necessària. Llavors, el que ens hem d'examinar nosaltres, i crec que part de del que a mi em suggeria la lectura del teu llibre és aquest examen, ara nosaltres ens hem de preguntar si hem estat a l'alçada de l'examen. És a dir, si hem estat... L'examen potser no és la paraula. Però d'aquesta interrogació, no? És a dir, els 60 es comencen a interrogar tota una sèrie de coses i ara potser l'espai que no l'hem sabut gestionar prou bé, de manera que ens fa sentir incapaços, insegurs, desorientats, i per tant el que sembla que s'està dibuixant amb totes aquestes reformes i amb tot el discurs més o menys sentit comunista, no?, que corre pel món, sembla que estem retornant a un moment en el qual, diguem-ne, anterior a totes aquestes preguntes, simplement perquè ens reconforta. Ens reconforta que l'autor sigui el que ha estat sempre, ens reconforta pensar que ell té la veritat sobre el seu text, i ens agrada molt i ens sentim molt, molt reconfortats si diem, escolta, tot això de la teoria va ser un parèntesi, un malentès, hem de trobar-ne el vaccí. Crec que aquí és on part de, a més de la potència política del teu text és resistir aquest confort, aquest consol, no? Resistir aquesta necessitat de dir, ei, tornem a com estava tot abans, perquè no sabem massa com navegar el món que ens ha deixat la teoria. Però és que aquest món no és, com tu ara deies, no? No és un món on no hi ha res, no és un món on no hi ha contingut ni on tot és relatiu. Això és una molt mala lectura. Ara escombro per la part que conec més, no? De la mateixa acusació que s'hi fa a la postmodernitat. O sigui, dir o plantejar que la postmodernitat literària és la renúncia a lo polític, és amoral, a polític, desinteressat, és no haver llegit res de postmodernitat. Tu llegeixes La foguera pública de Cooper, que són 600 pàgines d'atac salvatge a tot un discurs hegemònic polític d'una Nord-Amèrica absolutament perillosa, que és la mateixa Nord-Amèrica escrita el 76, que ara Trump encarna, i dius, home, potser és que no vam saber llegir o no hem sabut escoltar la dimensió política de tota la postmodernitat, que ens hauria estat molt útil justament per evitar ara mateix tot aquest retorn de figures neopopulistes d'extrema dreta disfressades de líders carismàtiques que, ei, que diuen les coses tal com són. Jo aquí és on m'escandalitzo, i aquí és on, en aquest tal com són, aquest hi toca, aquest diu les coses com són, aquest no em ve mandangues, aquí és on tornem a necessitar la teoria, no? A l'aula, en el teu cas, que és com tu planteges, però postmodernament, doncs, a tants àmbits en els quals estem assistint a un retorn extremadament conservador d'unes nocions que la teoria va sorgir per qüestionar. I és això que dius, no? Qüestionar no vol dir fer desaparèixer, vol dir plantejar-la sota una forma que no ens hi sotmeti o que ens faci una mica més capaços de no ser sotmesos per tot això. En un moment ara, això em semblava absolutament necessari. Vull dir, en aquesta defensa crec que...
Sí, sí. L'altre dia també pensàvem davant d'aquests Milleis, Bolsonaros, Le Pen, no? La reivindicació de la teoria és clara. I per què? Perquè finalment el que fa és assenyalar que les formes no són innocents, que els discursos no són innocents. Què és la mort de l'autor? La mort de l'autor no és la mort de l'autor, és senzillament... Bueno, la història de la literatura s'ha estudiat d'aquesta manera. Bueno, i si li donem pas al lector? Perquè... pugui anar dient, ho pugui anar interpretant, no? Llavors s'ha magnificat, i com estem en un terreny, torno a dir, que és el literari, que avui en dia ha perdut la seva posició en relació amb el que comentava l'Adolf, en relació amb els anys 60, que era el centre, no? No hi havia Netflix, no? Avui sembla que no sigui tan important, però en aquells anys, doncs, es pensava, no?
També hi ha una reivindicació molt, molt adequada, em sembla, de la trobada presencial a l'aula, no? Al capdavall també el títol del llibre potser ho suggereix d'una manera molt bonica, no? Poètiques de l'aula, però tot la trobada dels cossos amb tota la incertesa davant de la connexió de tipus digital. No sé, m'explicaven no fa gaire que hi ha graus en què per votació dels alumnes es decideix fer-ho de manera, en forma de d'aula virtual, no? En lloc d'anar a assistir a classe, etc.
Sí, de fet, aquí recupero, no, vaig un altre cop a la pandèmia, no? Bona part d'aquest últim capítol del llibre també surt d'alguns pensadors argentins, Analia Gerbaudo, Miguel Dalmaroni, són professors tots de teoria literària, crítics literaris i assagistes, que pensen quines són les possibilitats de la literatura o de la teoria, diguem-li com vulguem, a l'aula, no? I reivindiquen la presència dels cossos. Van pensar molt durant la pandèmia. Podríem parlar també de Giorgio Agamben, que ja sabem que Filòsof italià va relliscar molt, que em va dir, bueno, això és una grip, no? Va relliscar molt i malauradament no es va reflexionar prou sobre el que anava dient, però sí que ell vaticinava que la mort del campus. I hi havia algunes coses que estava apuntant i apunta, no, Agamben, en la desaparició del campus, i sí, i l'educació en línia, individual, no, on és la pantalla la que està escrutant la mirada, no?
Sí, no s'ha estudiat prou, vaja, els perjudicis i els està començant tot just a estudiar, i a poc estan començant a recular també en tantes iniciatives tecnològiques presents i tantes victòries que hem anat tenint, no? I vinga, tothom amb Chromebooks a l'aula, i que Google entri per la porta gran, i que a més tingui les dades... En fi, les implicacions són immenses, no únicament a França i a altres llocs on s'han imposat, sinó aquí també, i és una de les coses que ens passaran factures, però contra això tenim la poesia, i la Xènia sempre té oberta una pàgina de poesia, eh?
el David ja em coneix i em perdona aquest petit vici.
Home, no, te l'agraeix.
Bueno, com que hem parlat fa un moment de la presencialitat a l'aula, precisament, això em va perfecte per lligar-ho amb el poema que vull llegir del gran poeta Fabio Morabito, d'origen italià, però que viu a Mèxic i escriu en castellà, i que va néixer accidentalment a Egipte, o sigui que ja de naixement i de formació té un bon còctel. I em sembla un escriptor interessantíssim, tant com a poeta que com a narrador i com a assagista també. Doncs en aquest cas llegiré un poema que és precisament un incident a l'aula. Diu: el maestro pasa lista sin mirarnos. Después de cada nombre se escucha presente. Cada tanto un silencio, alguien no vino. El maestro levanta la vista para cerciorarse. Hubo una vez uno que guardó silencio al oír su nombre. El maestro levantó la vista, no lo vio y puso la cruz de la falta. El otro permaneció impasible y lo miramos con envidia. Tenía una cruz y estaba entre nosotros. No se quitó la cruz en toda la mañana. Sin percatarse del engaño, el maestro le pidió que leyera en voz alta y en el salón estalló la risa. ¿Por qué se ríen? Y todos bajamos la vista, incluido el ausente, que leyó con voz de ausente, o así me pareció. Al otro día no vino, tampoco al otro día, y pocos días después, pasando lista, el maestro se saltó su nombre, después lo tachó con la pluma, y yo olvidé su nombre, su rostro y su cruz.
Cabo.
O sea, em posa la pell de gallina, sí, sí. Comença com una brometa i després es va fent cada cop més tenebrós, no? Mm-hmm.
Sí, sí. No, no és la primera vegada, crec, que el portes, eh?
Sí, m'agrada molt Fabio Morabito.
Escolteu, no volia acabar sense comentar o tornar una cosa que ha sortit, Esther, a l'inici del, crec que és el penúltim capítol, que ja et porta significativament per títol l'escola empresa, no? I de com tota, a més, aquesta, en fi, parauleria que forma part de les lleis, de la idea de competència, que sí que l'hem citat, reptes, no? Tot, que no sé quantes vegades surt, que ho expliques tu per aquí, la paraula repte, en fi, i tota aquesta cosa de l'assignatura, mare meva, l'assignatura d'emprenedoria, que hagin de ser joves emprenedors, ja no al batxillerat, sinó abans i tot, no en l'ESO. És tot bastant preocupant i no sé si hi ha alguna manera de revertir-ho. I t'ho pregunto també perquè abans has dit una cosa que, de la qual volia fer-te allò, escriure una nota a peu de pàgina, no, parlant de la secundària, de totes les dificultats contra les quals han de lluitar els docents a l'hora d'ensenyar literatura. Quin és, el teu parer, la més gran? I com podem revertir-ho? Ho dic per anar també per acabar amb un missatge optimista, diguem-ne, de revertir aquesta dificultat, sigui quina sigui, o més d'una, és evident que és plural, i també aquesta dinàmica, aquest viratge cap a l'empresarització o el concepte empresarial de la docència o de l'ensenyament, no únicament de la literatura, sinó de les humanitats, i que qualsevol cosa vagi conduïda, ja no sé, ni millors lectors ni millors persones, sinó triomfadors i empresaris. No?
Són tantes les dificultats.
Sí, no ho resoldrem en dos minuts, ni en quatre, però...
Però potser per intentar resumir-ho o englobar-ho, no? Penso que el problema justament està aquí, en el que passa després del maig de 68, en aquest pas de l'autoritarisme a un autoritarisme amagat, no? Crec que molts dels problemes que hi ha a l'aula és... la idea que el professor ha perdut la seva autoritat. Dins d'autoritat són moltes coses. Sí, sí. En Miquel Bassols ha escrit, el psicoanalista Miquel Bassols ha escrit un llibre que es diu Autoritat i autoritarisme fa un parell o tres anys que reivindica això. És a dir, la impossibilitat que té el professor de fer classe ve donada al buidatge que l'empresa ha fet del professor. És a dir, finalment el professor és una mena de pantalla que no es veu. Vull dir, i aquest buidatge no l'ha fet el pensament del 68, sinó el que va fer l'empresa després. Se l'ha buidat. Per exemple, doncs, en un examen, en lloc del professor corregir una redacció o un conte, corregeix un examen veritable fals o l'examen s'autocorregeix. Crec que un dels problemes està allà. I per revertir-ho, jo diria feta la llei, feta la trampa, però reivindicaria el retorn a la subjectivitat, el fet que el mestre, el professor, tingui subjectivitat, tingui veu, parli, que hi hagi confiança absoluta amb els professors, les professores, els mestres, les mestres, perquè pugui tenir relació amb l'estudiant, amb l'alumne. Perquè finalment aquest discurs universitari el que fa és trencar qualsevol tipus de relació afectiva, la dic a mà, no per parlar d'afectes, sinó per parlar del que deia Sócrates amb els seus deixebles, no? Amb l'àtopos, no? Finalment la relació d'educació és una relació d'amor i malauradament aquest discurs universitari el que fa és treure l'amor per introduir mort. Llavors reivindicaré això, aquesta figura.
Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.
Som-hi a l'harmònica de Fabrizio André i aquesta versió que va fer de la mateixa cançó que escoltàvem abans a propòsit de l'esperit del 68, i que interpel·la tothom. Vosaltres hi éreu i esteu involucrats en tot plegat i, per tant, em sou també responsables. No sé si el 68 és responsable de totes les coses, els béns i els mals que hem anat recollint fins ara, però en tot cas m'ha agradat molt que l'Ester Pino acabi amb aquest discurs, amb aquesta defensa de la subjectivitat com a part, no única, però sí imprescindible de la solució que esperem tard o d'hora acabi arribant. Jo crec molt en un dels sentits que crec més enllà de la vista, a l'oïda, tot plegat, és el sentit comú, i tant de bo s'acabi imposant en l'ensenyament, no únicament de la literatura, però és el que avui ens ocupa, sinó que, perquè a poc a poc ho veus, que les coses se'ls van redreçant aquí sí, de manera automàtica. Si no volem autocorrecció, però sí que volem que automàticament el sentit comú s'acabi imposant i aquesta subjectivitat retorni a les aules i a la manera, sobretot, a la relació entre els alumnes i els professors. Em nego a dir alumnat i professorat, perquè tot acaba sent neutre i ja sabem, la defensa dels gèneres que fem en aquest programa també. Ester Pino, Estivill, moltíssimes gràcies per la teva lectura d'aquestes poètiques de l'aula, ja ho sabeu, Friccions entre Educació i Teoria Literària, a la Biblioteca d'Èdalus de Periscopi i per molts anys. De gent com tu reflexionant i lluitant en la causa. Xeni de Conova, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Borja Bagunyà, Adolf Beltran, en Rosa Silloé, Dolors Joanola, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.